Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada any es diagnostiquen a Catalunya 33.000 casos de càncers. Una paraula dura que implica un radical a canvi amb qualsevol persona i també amb la seva família que pateix la malaltia. Gràcies a la investigació mèdica, la supervivència augmenta. Per tant, a cada dia, afortunadament, hi ha més persones que tenen una vida després del tractament amb el mateix risc que qualsevol altra persona. El càncer, per cert, no és una batalla que es guanyi o perdi. És una malaltia que necessita d'una detecció precoç, de tractament i d'ajuda social. Després d'anys de retard, Espanya legislarà el dret a l'oblit oncològic per acabar amb una discriminació que pateixen els curats del càncer. Apareix aquesta paraula amb el teu historial clínic i et denegaven un crèdit, una hipoteca, una pòlissa de vida o una assegurança. Un noi o noia que ha patit una leucèmia infantil li denegaven una hipoteca quan tenia 30 anys i portava curat o curada molts anys. Una condemna social i econòmica total, un apestat, un ciutadà de tercera. Una pràctica que fins i tot col·lisiona amb drets fonamentals recollits a la Constitució espanyola. I un es pregunta per què s'ha hagut d'esperar tant. Per què no hi ha hagut abans la pressió social per resoldre aquesta discriminació? Ens centrem moltes vegades en la urgència, en què pensem el que és urgent i no en l'important. La permanència d'aquesta situació tan injusta era una vergonya per tots. Bon migdia, sóc Sergi Tor i a Catalunya aquest matí estan passant més coses. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. La circulació a l'R2 Sud recuperarà el servei habitual demà dissabte. Recordem que l'avaria de Gavà es va produir a les 9 del vespre del passat 1 de maig per un incendi al quadre de senyals i si no hi ha cap imprevist, el restabliment es produirà un dia abans del que va anunciar la ministra de Transports, Raquel Sánchez. D'altra banda, a Lleida hem de lamentar que ha mort ofegada una nena de 3 anys al caure en una piscina particular a Sunyer. La petita es trobava amb la seva germana Besona i l'àvia i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. L'Ajuntament de Sunyer ha decretat 3 dies de dol i ha suspès tots els actes programats. I detenen a Salt un fugitiu perillós a qui buscaven internacionalment per tràfic de drogues. L'home va fer servir documentació falsa i pertanyia a una organització criminal que transportava droga de Marroc a Espanya. Avui també hem sabut que s'ha decretat presó provisional per l'home que feia tocaments i petons a menors pel carrer del barri de les Corts de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra l'havien detingut diverses vegades en pocs dies per aquests fets. Per la seva banda, també avui hem d'informar que la Junta Electoral Central ha acordat ampliar el termini per dipositar el vot per correu fins al dijous 25 de maig, un dia més del que estava previst. L'àrbitre electoral atén així la petició feta per correus i els ciutadans podran portar el vot en els horaris habituals de les oficines. Acabem també avui explicant que Vanessa Lara està designada nova directora de l'emblemàtica llibreria El Libri de Barcelona. Lara ha aplaudit per ser la primera dona que dirigirà l'establiment i la direcció ha constatat que ajudarà a construir un projecte diferencial.
Gràcies, Marc. Busquem ja tot seguit l'informació de serveis. Doncs cap de setmana en temps regular i en molta pluja, cosa que també interessa i molt. Xàfecs especialment aquesta tarda a les comarques interiors, al Pirineu i Prepirineu, i a més a tramuntana a la zona de l'Empordà. Temperatures actuals a Barcelona 18 graus, Girona 19, Tarragona 22, Lleida 23 i Andorra 11 graus. De cara a aquest cap de setmana, doncs matins amb núvols i tardes amb pluges a les mateixes comarques que avui i les temperatures sense canvis. La setmana que ve la començarem amb un temps molt insegur. Passem tot seguit al trànsit. I en quant al trànsit, lamentem un accident mortal a primera hora d'aquest matí a Saus, l'Alt Empordà, a causa d'un xoc frontal entre una motocicleta i un cotxe. La víctima, un home de 51 anys i veí de l'Armentera, és el conductor de la moto. S'investiga si l'accident mortal s'ha produït per una possible invasió del carril contrari per part del cotxe, cosa que ha provocat un xoc frontal amb la moto que ha quedat dividida en dos arran del fort impacte. Són ja 57 les persones que han mort a les carreteres interurbanes de Catalunya de les quals 17 són motoristes. Busquem ja tot seguit les incidències amb aquest migdia de divendres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora algunes incidències ens compliquen un pèl la situació. És el cas de l'accident que s'ha produït a la Ronda de Dalt de Barcelona, el tram de Vallcarca, que talla que arriba encara ara en sentit Besòs. Hi ha cua important, gairebé des de Cornellà, si més no, des d'Esplugues fins a Vallcarca, Ronda de Dalt, ara amb cua en sentit Besòs a causa d'aquest accident a la zona de Vallcarca. En tenim una altra d'incidència, en aquest cas a l'autopista C33 a Montcada i Reixac, un vehicle avariat que talla carril en sentit Barcelona. Hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. I acabem amb un darrer accident que talla del tot la C65 a la zona de Girona. Veiem cua important en tots dos sentits de la marxa. Per tant, problemes en aquest tram, com us dèiem, tallada per accident la C65 a l'altura de Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Hi ha situacions que no es poden normalitzar mai, perquè a més alteren la vida democràtica d'un país. I cada any o cada eleccions es repeteix escenaris que s'han de denunciar, perquè fer campanya en segons quins punts de Catalunya, sobretot a les comarques de l'interior, és malauradament una activitat d'alt risc. Ser candidat del Partit Popular, de Ciutadans o de Vox està criminalitzat en alguns punts. Amb aquesta campanya electoral municipal del 28 de maig s'han vist episodis a Lloret, Solsona, Vic, Berga o Mataró. No s'ha de generalitzar, és evident, en tota la població, però és obvi que hi ha episodis molt denunciables d'una violència d'una minoria preocupants. En els últims dies s'ha pogut veure imatges de carpes de Vox assaltades i destrossades per radicals a Mataró, o com un grup increpava el candidat del Partit Popular a Vic mentre penjava un cartell electoral en ple centre de la capital d'Osona. Aquestes són dos mostres que fan, en aquest cas, situacions que preocupen. Perquè a vegades, Yolanda Canales, formacions no independentistes, és gairebé una activitat de risc i de valents per part de l'acció d'aquests intolerants. És així, Yolanda Canales?
Hi ha gent molt intolerant, però que fa el mateix que el propi Ajuntament. Estem parlant, en aquest cas, de Vic, on el propi consistori ha arribat a prohibir al PP que posés una carpa al carrer. Qui ho explica és l'alcaldable popular, Pau Ferran Navarro. Ell, al poc de començar la campanya electoral, ja va patir l'atac d'un d'aquests intolerants. Estava penjant cartells electorals, se li va costar un radical que li va arrencar de males maneres el cartell. El Pau ens ha explicat que no és fàcil ser candidat a Vic. De fet, ha arribat a pensar en alguna ocasió que no val la pena. Però al final diu, has de lluitar pel que creus. I també diu que es queda amb el suport que li donen alguns veïns a qui no els agrada les actituds intolerants.
Crec que ens hem de quedar amb totes aquelles persones que quan ens veuen es paren, ens saluden, ens tracten amb respecte i educació i a més a sobre ens diuen que ens votaran. Perquè hi ha moltes persones a Vic que no els agrada que la seva ciutat tingui aquesta imatge com bueno, una ciutat on la intolerància, les faltes de respecte, l'incivisme, siguin habituals.
També a Vox han patit aquesta intolerància durant la campanya. A Mataró, per exemple, el pare d'una jove promesa del Barça va intentar agredir la seva candidata, Mònica Lora, tot i que es va interposar un militant. Ella ens ha dit que va passar por i que en un moment així pensa si val la pena tenint en compte que té família. També lamenta que aquesta campanya contra Vox, que està impulsant especialment Esquerra Republicana, ajuda a crispar l'ambient.
Se podría decir incluso que desde el govern de la Generalitat, pues ellos disparan y otros ejecutan en las calles, ¿no? Incluso a veces nos encontramos que son muchas personas que no tienen nada que temer. Y nosotros estamos pues libremente ejerciendo nuestra libertad de expresión, estando informando a los vecinos que no molestamos absolutamente a nadie.
I a Salt, també un grup de radicals va intentar impedir que Vox celebrés un acte. Van llançar pedres i altres objectes a la línia policial o van buidar extintors. El candidat de Vox a Salt és Sergi Fabri. Diu que s'ha de ser d'una altra pasta per ser candidat a territori hostil, però en el dia a dia, afegeix, estan protegits per la gent que els hi dona suport. I encara que siguin assenyalats, deixa clar que no marxaran de casa seva.
Sempre hi ha alguien que intenta hacer ese señalamiento, ¿no?, para quitarte de la vida social del municipio, ¿no? Pero nosotros lo decimos, nosotros estamos en nuestra casa y nosotros vamos a ir a todos los sitios sin pedir permiso ni perdón y sin tenerle miedo a nada ni a nadie.
Per cert, que Vox compta amb 3 regidors a l'Ajuntament i confien en aconseguir un o dos regidors més.
Obrim així el diari de campanya de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. Com cada dia, l'Iker Mons té tots els detalls. Iker, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Aliança d'Esquerra i Dreta contra els populars davant la disputa dels vots constitucionals i la denúncia presentada avui contra l'Ajuntament de Barcelona pels fets de la Bona Nova. Daniel Cirera respon a Colau davant la seva crítica i diu que la inacció municipal sí creu en una línia vermella.
I l'Ajuntament mira cap a un altre costat. Jo crec que això és intolerable, és impropi d'una societat democràtica com la nostra, i el que em preocupa és que la senyora Colau estigui del costat dels que ocupen, dels que roben tanques, dels que es disparen balins.
A més, assegura que això amb el Partit Popular no passaria.
Hi haurà un altre govern municipal en el que el Partit Popular tindrà un paper important, que sí que direm a la policia que faci la seva feina.
Ada Colau ha atacat el candidat popular, titlla l'escàndol de falsa denúncia.
Sembla lamentable presentar denúncies fake sense cap base contra un altre candidat. Em sembla que es passa alguna línia vermella, sincerament, i per tant li demanaria al senyor Cirera que demanés disculpes i rectifiqués. Però és que en realitat això coincideix amb l'arriba d'ahir del senyor Feijó i del pitjor Partit Popular de l'Estat.
Per la seva banda, la candidata de València, Eva Parera, indica que la denúncia no anirà enlloc. Assenyala que les prioritats del Partit Popular no són a Barcelona.
Barcelona no els importa. La seva prioritat és Moncloa.
En altres qüestions, Collboni parla d'intensificar el paper de Barcelona en la innovació de microxips i clama per situar la ciutat com a capital del xip del sud d'Europa.
Així és com es fan les coses a Barcelona. Sumant esforços públics, privats i amb l'objectiu de crear 15.000 nous llocs de treball en aquest àmbit.
D'altra banda, Trias acusa a Colau i Collboni de promoure el decreixement econòmic i Maragall promet enllestir l'ordenança municipal sobre la regulació de pisos turístics en els primers 100 dies de govern.
I en el recorregut que estem fent per diverses ciutats i poblacions de Catalunya per prendre el pols dels seus habitants, avui volem marxar cap a Girona. A Girona hi ha un canvi. Marta Madrenes, l'alcaldessa de Junts, no es torna a presentar. Volem tenir aquesta radiografia de la ciutat de Girona amb el Javier Ruiz. Javier, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Tan sols 9 dies per a que els gironins triïn el seu nou alcalde o alcaldessa. I ara la ciutat ja es respira ambient d'eleccions. Adéu de la fins a l'alcaldessa Marta Madrenes posa a prova la força de Junts per revalidar l'alcaldia en un escenari abocat als pactes. PSC, Guanyem i Esquerra repeteixen candidats després d'un mandat on Madrenes ha estat al capdavant del consistori durant 7 anys. Hem preguntat als veïns què esperen d'aquesta nova legislatura i quins canvis consideren més necessaris. La neteja i el preu de l'habitatge són dos de les demandes més repetides.
Una de les coses més importants que hay que hacer és la limpieza, que és una ciutat bastante sucia, los contenedores siempre están sucios, ahora parece que la recogida de basura ha mejorado un poco, pero el nuevo alcalde es algo que tiene que cuidar más la ciudad.
La part de vivenda està molt malament, eh? I per la gent jove que vol venir a viure aquí o gent en família amb una posició normal, és molt complicat i crec que falten vivendes. No es poden pagar els preus que hi ha als pisos, que han pujat moltíssim en els últims anys.
D'altra banda, la seguretat i la millora del transport públic també són prioritats per als veïns.
Que el transport públic millorés i que hi haguessin més aparcaments als voltants de la ciutat.
Manca molta neteja i manca molta seguretat i sobretot hi manquen grans transformacions al segle XXI. En els últims anys no hi ha hagut cap transformació urbanística d'èxit.
M'agradaria que hi haguessin més espais habilitats per persones creatives, artístiques, i que poguessin impulsar els seus projectes des d'un espai de coworking o des d'un espai individual.
A grans trets, l'urbanisme, la neteja, la seguretat i l'atenció a les persones marquen els eixos de les diferents formacions des d'ara i fins al 2027.
Gràcies, Javier. Deixem ja l'actualitat de les eleccions municipals i canviem d'arguments informatius. Acabar amb la discriminació de l'oblit oncològic. És habitual que empreses i entitats que ofereixen serveis com crèdits, assegurances o hipoteques incloguin en els seus contractes algunes clàusules que deneguen l'accés o endureixen les condicions en cas d'haver patit i superat una malaltia oncològica. Una discriminació total i absoluta que fins i tot col·lisiona amb drets fonamentals que estan recollits a la Constitució espanyola. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat la història de l'Alfons. Una història d'obstacles i de superacions, de malalties i també d'aquest rebuig social. Una història que ara ens recorda l'Andrea Gavarró.
El dia 8 d'aquest mes van complir-se 10 anys des que Alfonso da Casa es troba en remissió completa del linfoma no Hodgkin, una malaltia que ha suposat un abans i després a la seva vida.
Són moltíssims i és igual, si ets gran, si ets petit, si ets, quan això t'atrapa o cau a la teva vida, i a la resta no importa i vols sortir d'aquí.
Encara una dècada després recorda com el càncer li va troncar els plans de futur dues vegades, als 21 anys quan va ser diagnosticat i als 29 quan va recaure. Havent passat per dos trasplantaments de mèdula, l'Alfonso explica que patir la malaltia i les seves múltiples seqüeles no és l'única batalla que han de lliurar els expacients de càncer.
Tenim d'afrontar una experiència que és molt dura de sobreviure, de sobreportar també amb la família, tot el que suposa la meva dona va perdre la feina, el meu germà també va tindre que deixar de fer moltes coses en quant a creixement personal i la família i demés, i va sacrificar moltes coses per mi també.
L'Alfonso posa de relleu la importància de donar veu no només a la malaltia, sinó també a la marginació constant que pateixen a nivell institucional i social.
Vaig a demanar un crèdit i em diuen ja, però aquesta quantitat no te la podem donar, i s'ho miren dues vegades que no te'l concedien fins ara.
Aquesta desigualtat que denuncia és tan grossa que va haver de maquillar-se per tapar les seqüeles que li havia deixat el càncer per poder demanar una assegurança. És per això que l'Alfonso es troba esperançat amb la promesa del govern central de regular el dret a l'oblit oncològic, que es percep per aquest col·lectiu com l'oportunitat de deixar de ser ciutadans de segona.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a Carles García Roqueta, advocat responsable de l'àrea de mediació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i expert en l'àrea de consum. Senyor García Roqueta, benvingut i bon migdia.
Molt bon dia.
Bé, el que ve la fil que està fent hores d'ara aquest anunci del president Pedro Sánchez és adequar-se a la legislació europea, que obligava al 2025, teníem aquest cas, aquesta normativa ja plenament establerta, perquè evidentment és un cas de molta discriminació.
Doncs moltíssima. La veritat és que de molta discriminació, i a més ja anem tard, ja dius, si pensa que tenim una resolució que ens ve de l'any 2022 en el Parlament Europeu, sí que aprova, no?, aquest reconeixement d'aquest dret a l'oblit oncològic i que marcava com a límit, no?, que els països el poguessin incorporar dins de les seves legislacions, dins de les seves normes, fins l'any 2025. Tenim altres països que ja l'han incorporat. Nosaltres, com de costum, anem un pèl més tard i a la cua.
I quan vostè feia aquesta consulta, atenent en aquest cas a una persona afectada, quina era la resposta que podia rebre d'una entitat bancària o en aquest cas d'una companyia asseguradora per justificar aquesta pràctica?
La justificació, que la seva malaltia, el risc que podia tenir, quan sabem que després de 10 anys, després d'uns anys havent-lo superat, aquella persona té el mateix risc de tornar a agafar un càncer que una persona que no l'ha patit mai. Em recordo una miqueta, fixa't, aquella expressió de reservat al dret d'admissió. No l'admetem. Vostè ha estat malalt. Em recordo amb aquesta expressió, sincerament. Em sap greu que el propi sistema sembla que desconfia el malalt de càncer, doncs el condemna a ser vigilat, a ser observat, com si fos un presumpt sospitós que pot provocar una despesa més enllà de la que pugui ser esperada perquè ja ha patit una malaltia.
Però és que, a més, advocat de la problemàtica que hi ha, doncs, per demanar un préstec hipotecari, comprar-se una casa o, en aquest cas, fer-se una assegurança, aquest oblit oncològic anava més enllà, no? Perquè també hi havia moltes dificultats per adoptar un fill o filla o fins i tot per a renovar el carnet de conduir.
Així és. De fet, no podem oblidar, no?, que persisteixen encara aquestes problemàtiques. Aquestes persones, a banda de passar per situacions tan importants i tan destacables com la soledat, es troben soles davant de l'administració, es troben sense feina, moltes d'elles, tenen problemàtiques per poder fer una adopció, o fins i tot si necessiten renovar, com dèiem, no?, el seu carnet de conduir, doncs tampoc no se'ls donen cap mena de facilitats. Clar, o sigui, opinió personal, que és evident que hi ha una carència d'empatia, de comprensió, de compassió, us diria, per part de moltes organitzacions i institucions amb una ètica que podríem valorar fins i tot força qüestionable. Et diria que es tanquen moltes més portes a les que es podrien obrir.
I bé, i l'última pregunta, Carles García Roqueta, és ja quan entrarà en vigor? És a dir, quan ja aquest oblit oncològic serà, doncs, en aquest cas, un oblit, un trist oblit, i ja no es posarà en pràctica?
Doncs m'agradaria respondre que quan abans, però segons les notícies que tenim, serà de cada mes de juny, juliol.
A partir del mes de juny, estaríem a un mes, això sí, estaríem ja a dies, a setmanes.
A un mes vista, sí, sí, sí. Però a mi m'agradaria que ho hagués pogut estar ja la setmana passada o que amb l'agilitat que això mereix fos la setmana vinent.
No, hagués estat el 2022, pràcticament, hagués hagut, o no hagués hagut d'existir mai.
Com aquesta... han fet altres països, que ho han fet inclús abans del 2022, els països com França, Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos, que aquells malalts que han tingut la sort de superar aquest càncer ja gaudeixen d'aquest dret a l'oblit. No s'han esperat, eh? Ja. Ells han tingut la iniciativa d'acompanyar moralment els malalts i els familiars, no els oblidem, els familiars dels malalts en aquesta situació.
Arriba tard, però com a mínim arriba, i això sí que és una rectificació necessària. Advocat responsable de l'àrea de mediació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Carles García Roqueta, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bon migdia.
Gràcies a vosaltres per mostrar interès en matèries tan sensibles i tan properes a la ciutadania.
Fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me...
Pels que ja tenim una edat, ens va impactar una pel·lícula de la dècada dels 70, de l'Expreso de Medianoche. Feia referència a un jove nord-americà que va ser detingut a l'aeroport d'Estambul quan portava, doncs, droga i passava per una presó turca. Potser la situació no té cap mena de similitud, tot i que el titular sí. Després de la pausa, parlarem de la història de Fàtima Reyes, una jove de l'Hospitalet que porta 5 anys a una presó d'Oman, als Emirats Àrabs. A la Fàtima, la policia li va trobar a l'habitació del seu hotel droga i ha estat condemnada a cadena perpètua. La seva advocada denuncia que tot el procés està envoltat de moltes irregularitats. Aquesta història, la de Fàtima Reyes, que la escoltem després de la pausa aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es diu Fàtima Reyes. És una jove de l'Hospitalet que porta 5 anys a una presó d'Oman. A la Fàtima, la policia li va trobar a l'habitació del seu hotel on estava hospedada droga i va ser condemnada a cadena perpètua. Mar Puerto, l'advocada de Fàtima, t'ha comentat que tot el procés està envoltat de moltes irregularitats, no?
Sí, la història de la Fàtima ens ha deixat bocabadats a tots els que l'hem escoltat.
Els delictes relacionats amb drogues a Oman estan estrictament penats. La Fàtima vivia a l'Hospitalet i el divorci dels seus pares i la desestructuració familiar van fer que es veiés abocada o captada per una sèrie de persones que no li convenien per fer un viatge a Oman, que va acabar així.
Ella arriba a Oman i la idea era doncs retornar cap a Espanya amb un paquet que contenia 7 quilos de morfina. Cop arriba a l'hotel, ella es penedeix i finalment aquest contacte la convenç perquè sigui ell el qui agafi aquesta bossa i retorni a Espanya amb això, i per tant li envia una fotografia amb un bitllet d'avió d'aquella mateixa nit on ell suposadament arribaria i seria càrrec d'allò. Finalment ella malauradament accedeix i es queda dintre de l'habitació amb aquella motxilla dintre de l'armari.
Aquest estiu ja farà 5 anys que està allà i la seva advocada, Mònica Santiago, del despatx Bussalera Advocats, ens explicava així les irregularitats i les dificultats amb les que s'han trobat.
Quan jo arribo al cas, quan el despatx arriba al cas, quan el despatx Bussalera es posiciona com a advocat, la via jurídica està totalment esgotada. No hi ha cap possibilitat de que sigui cap acció judicial de cap mena per poder revertir aquesta situació. A Oman hi ha dues instàncies, primera instància i segona, i quan jo arribo la condemna no era ni de 8 anys ni de 25, era de cadena perpètua. Recentment, fa aproximadament uns 3 mesos, hi ha hagut un canvi legislatiu de manera que els condemnats a cadena perpètua ara és possible que puguin presentar un recurs de revisió i es poden revisar aquestes sentències.
Tot un procés que ha portat a la Fàtima al límit psicològicament, demanant fins i tot en un moment donat l'execució.
El seu estat psicològic doncs fluctua moltíssim. Hem passat moments molt esperançats amb la idea de que podia ser indultada. Hem passat altres moments molt dolents. Fa 2 mesos va tenir una sèrie de pensaments que li rondaven pel cap de demanar l'execució de la seva vida, perquè això a Oman es pot fer, el pres pot demanar l'execució amb el benefici de la família, i aquesta idea li va començar a rondar pel cap i allà vam córrer tots perquè això no passés i finalment doncs va desistir d'aquesta possibilitat.
Ara, però, la seva família i la defensa estan esperançats i veuen probable que pugui ser extraditada de retorn a Espanya en uns mesos a l'espera de l'acord bilateral pel trasllat de persones condemnades que Espanya negocia amb Oman.
Gràcies, Mar. Terrible història. Canviem ara de tema. Saló de l'automòbil a la ciutat de Barcelona, que està a punt ja en els últims dies. I anem a parlar del sector dels cotxes. El primer trimestre d'aquest any, 23, s'han recuperat les vendes de cotxes a Catalunya. Així, el passat mes de març, l'últim del primer trimestre, amb la qual hi ha dades, va ser molt bo. A Catalunya es van matricular 10.723 vehicles entre cotxes, motocicletes i vehicles comercials, un 35% d'augment respecte al mes anterior, al febrer. Una pujada que intenta compensar, això sí, les xifres descendents de l'any passat. A Catalunya es van matricular un total de 101.000 vehicles, un 8% menys que l'any anterior. D'aquestes xifres se n'ha parlat al Saló de l'Automòbil i del Futur. El cotxe elèctric que puja en les vendes i que s'imposa en la preferència dels compradors. Problemes, el seu elevat preu i la falta de punts de connexió. Avui a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, ha manat a un taller mecànic de Lleida on treballa el millor mecànic d'Espanya, que és de la capital lleidatana. Què ens ha dit respecte al cotxe elèctric, Ricard Álvarez?
És el Joel Becerra, un jove lleidatà de 32 anys i treballa al taller familiar ubicat al barri del Secà de Sant Pere de Lleida. Becerra admet que pel volum de cotxes elèctrics al mercat hi ha un percentatge alt d'entrada d'aquest cotxe al taller.
Per lo nou que és el parc elèctric, sí que estan presentant bastants problemes per lo nou que són els cotxes. Les averies o la toma de carga, que normalment té bastants problemes, inversors, bateries, a dia d'avui. Però, bueno, suposo que aquesta tecnologia ha d'anar avançant i espero que millori.
El jove mecànic reconeix una alta demanda de cotxes pel manteniment. Molts conductors prefereixen mantenir el seu cotxe i allargar la seva operativitat a comprar-ne un de nou pel preu. Becerra explica el cost d'un bon manteniment.
De 200, 500... Sí, clar, a veure, al final és una màquina i tota màquina té un manteniment, tota. Sigui elèctrica, sigui de combustió, i si el cuidem, pues evidentment s'allargarà la vida útil, no? Si tens un cotxe i mai li fas res, pues el dia que comencen a sortir, aquell cotxe morirà.
Respecte a la compra d'un cotxe nou, el millor mecànic d'Espanya opta per un vehicle híbrid.
I fins aquest diumenge hi ha, doncs, les portes obertes del Saló de l'Automòbil de Barcelona, que ha presentat 31 marques i 14 primícies. Marxem, doncs, cap al Saló de l'Automòbil amb aquest divendres. Quina és l'opinió dels visitants i també quines són les novetats? Josep Cabedo, bona tarda.
Doncs sí, Sergi, molt bona tarda. Ens hem apropat a les portes de la Fira de Montjuïc, on se celebra l'Automòbil Barcelona, que tanca les seves portes aquest diumenge per veure què busquen els visitants de la fira. N'hi ha alguns que simplement venen a fer el tafaner, com és el cas de Lluís Font, que ha vingut amb la família, o el Marc, que ha vingut de visita tot el dia.
No hem vingut mirant, ens hem enterat que estava i ens hem apropat una mica per mirar tot això, però per xafardejar, no venim a mirar res en concret.
Sí, bueno, som de Girona nosaltres i hem vingut a fer una volta per aquí per passar el dia.
Alguns dels visitants han vingut a conèixer com està el sector i el mercat, com el Dani Godoy.
Una mica per conèixer el mercat de l'automòbil, no? Ja veiem que hi ha moltes marques aquí i ens interessa una mica, pues, veure una mica quins són els nous models que van traient.
També hi ha aquells compradors que no tenen clar quin pot ser el seu cotxe i per això han vingut. És el cas del Dani González, que vol canviar-se el cotxe després de 15 anys.
Busco una cosa que sigui el meu gust, que no gasti molt i que es projecti a el que faig servir el cotxe normalment a l'any, no? És el dia a dia per anar a la feina i després per viatjar i puguis fer un viatge tranquil·lament.
Un dels estands amb més visites és el de Tesla. De fet, els vehicles elèctrics han sigut l'estrella d'aquesta edició. El Daniel Soler s'ha interessat en un model d'aquesta marca, tot i que té dubtes.
Bueno, el Tesla, que és el Model 3, el que m'agrada més, i també el Kia, també és un cotxe que estava molt bé.
L'altre estant amb més interès és el de les campers. Hem parlat amb Dani Casanova, comercial de Mercedes-Benz, que ens ha explicat què busquen els usuaris de les camper.
La gent busca, sobretot, llibertat i un vehicle que li permeti arribar a llocs on no arribaria. O, tu no pots posar un hotel allà on vulguis, però en canvi sí que pots posar un d'aquests vehicles allà on vulguis.
Després de 2 anys sense poder celebrar l'Automòbil Barcelona, s'espera que aquesta edició tanqui amb més de 300.000 visites.
Doncs no està gens malament, fins diumenge que es pot veure. I canviem d'indret ara de Barcelona, perquè alguna vegada has esmorzat o dinat en companyia d'un osset de peluix? Doncs si no ho has fet, escolta aquesta història de Carlos Ramudo. A Barcelona hi ha una cadena de restaurants que ha situat a les taules exteriors uns ossets de peluix amb l'objectiu, doncs, de fer-nos companyia mentre fem un mos. La proposta ha agafat força intensitat en aquests últims mesos, tot i que els seus promotors la van iniciar durant la pandèmia. Carlos, bona tarda.
Doncs, Sergi, no sé si és el tipus de client que a qualsevol bar els agradaria tenir, ja que no consumeixen res, però aquests ossos de peluix tenen una altra funció, una iniciativa que, com bé has dit, es va posar en marxa en el transcurs de la pandèmia i que ha tingut un èxit rotund. Gavi d'Abreu, propietària d'un d'aquests bars, ens explica el bon ambient que aquests peluixos creen.
Les encanta a todos, desde los niños hasta los abuelitos mayores. Es como que sonríen cuando ven los osos, los niños llegan y los abrazan. Es algo que crea un muy buen rollo en la gente y hace que tú disfrutes más de estar sentado aquí comiendo.
I és que aquests curiosos animals s'han convertit en tot un atractiu per turistes i veïns de la zona, que moltes vegades s'apropen a aprendre alguna cosa fruit de la curiositat que aquests peluixos desperten. Una experiència única a l'abast de tothom.
Eso es una experiencia que no tienes en ningún otro bar, que es única y que solo te puedes tener acá.
Tot i que la pandèmia ja s'ha acabat, sembla ser que aquests peluixos van arribar per quedar-s'hi.
Doncs gràcies, Carlos. Aprofita, doncs, i bon profit, que ja és l'hora de dinar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba a Esports Cope amb Joan Batllori. Jo crec que el mes de maig és que d'un dia se passa a l'altre, sempre en grans partits, i avui toca bàsquet. Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda. Efectivament, avui començarem el programa parlant de bàsquet, perquè aquest vespre tenim la semifinal de l'Eurolliga a Kaunas, que enfrontarà el Barça i el Real Madrid. Clàssic, a partir de les 8 del vespre, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la Cope. Per això estarem de seguida amb els nostres enviats especials, l'Albert Díaz, que ens explicarà les notícies, les novetats al Barça, la Pilar Casado amb les novetats al Real Madrid, i farem l'anàlisi amb el profe, amb el Miguel Ángel Paniagua. Abans d'aquesta semifinal entre el Barça i el Real Madrid es disputarà la primera entre l'Olympiacos i el Mónaco. Al Barça de futbol sentirem en directe a Xavi, que dona d'aquí a una mica més de mitja hora, a dos quarts de quatre, la roda de premsa prèvia al Barça-Reial Societat de demà, a partir de les 9 de la nit a l'estadi del Camp Nou. Després d'aquest partit, el capità del Barça, Sergio Busquets, aixecarà el trofeu que els acredita com a campions de Lliga. L'Espanyol té la final d'aquest cap de setmana el diumenge a les 2 del migdia. Ha parlat aquest matí ja també Luis García, el tècnic de l'Espanyol, l'escoltarem després. Per la seva part, el Girona juga demà a les 2 del migdia també, rep el Villarreal. El Girona amb l'objectiu de guanyar per defensar aquesta setena plaça que ara mateix ocupa i que dona accés a jugar la propera temporada a Europa, a la Conference League. Parlarem també d'handbol, que el Barça ja el tenim classificat per la Final Four de la Champions de Colònia. I també notícia important d'aquest matí, notícia que ens deixa aquest matí, és que Ona Carbonell ha anunciat la seva retirada als 32 anys.
Una gran campiona. 3 i 5 Esports Cope. Fins ara, Joan.
Gràcies, Sergi.
I com sempre, a les 7 de la tarda arriba l'anàlisi de Montse Rodríguez obrint la linterna Catalunya, encenent doncs la linterna. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Avui, una...
avui per cert, amb una edició reduïda, perquè parlem amb el Joan Batllori pel bàsquet.
Efectivament, serà a partir de dos quarts quan tindrem aquesta programació especial, però no perdrem el temps en el programa, perquè avui parlarem, com hem fet al llarg de la programació, de lo que és l'oblit oncològic, un dret que reclamen des de fa molts anys els pacients que han superat un càncer i que no veuen garantida. És un fet, òbviament, que els discrimina i els imposa certes barreres en el seu dia a dia. En parlarem amb el professor d'Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, en Sergio Juan, per explicar-nos exactament què és això del dret a l'oblit. I després parlarem, Sergi, de vehicles, perquè, atenció, els concessionaris d'automòbils estan passant, diuen, per un moment dolç amb la venda de cotxes de gerència, de quilòmetre zero i de segona mà. Ens ho explicarà l'Enric Iglesias des de l'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles.
Han parlat del Saló de l'Automòbil, han parlat també dels tallers, i ara toca, doncs, segona mà, que també estan en un bon moment.
Efectivament.
És a dir, de les vendes, perquè també hi ha un cost econòmic important amb un cotxe nou, en aquest cas amb tendència al elèctric. Doncs, Montse Rodríguez, i què més?
Doncs, res, que està plovent a la ciutat de Barcelona, a bots i barrals, també t'ho haig de dir, així sí, que sí. Molt pendents de la meteorologia. Després, a la linterna, sabrem què ens espera el cap de setmana, que ja anunciem que s'esperen pluges a bona part de Catalunya. Sergi.
Sí, sí, un temps, doncs, pluges que benvingudes siguin, evidentment.
I tant que sí.
Gràcies, Montse. Després. Escoltem a les 7 a la linterna.
Gràcies.
Arriba ja a línia Cope. A partir de les 3, el repàs informatiu 3 i 5, Esports Cope, en Joan Batllori.